Bon dia, passen 8 minuts de la una del migdia, moment en què comencem aquí a Ràdio Falset, aquesta hora del vermut, l'espai de tertúlia de l'actualitat de la nostra comarca. I per fer-ho avui, comptem als estudis de Ràdio Falset amb la presència de César López. Bon dia.
Bon dia.
El Miquel Jardí, bon dia.
Bon dia, tingueu.
I l'Agustí Massip, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies a tots tres per acceptar la nostra invitació per comentar l'actualitat de la nostra comarca i també de la capital del Priorat. Prevaré aquestes qüestions que ens ha deparat aquesta setmana i el primer tema que ens toca treure, posar damunt d'aquesta taula, és aquest traspàs del tram de la carretera nacional 420 pel seu pas per Falset, que sembla que acabarà finalment en mans, en responsabilitat del consistori. M'agradaria que em féssim una valoració d'aquest fet, d'aquesta via, que ja portem algunes legislatures parlant de que es podria produir i que es treballava en aquest sentit perquè es produís aquest traspàs, ara que ja sabem que només queda posar la firma per tal de que aquest tros que va des de Sant Gregori aproximadament fins a la rotonda passat al costat de la Fermator passi a ser del consistori Falsetà. Com ho veieu? Tot és positiu? Hi ha aspectes positius? Hi ha algun de negatiu? Com veieu?
Bueno, jo en principi diria que és una cosa inevitable i que a la llarga s'havia de produir. I per tant, diguem-ne que suposo que no ha agafat a ningú per sorpresa que això algun dia succeiria. El problema no és tant quan si aquest tram passa a propietat municipal, titularitat municipal, com que en quines condicions. I aquí sí que personalment no sé les condicions en les quals aquesta carretera passarà a titularitat municipal, perquè és important això, és important perquè evidentment té els seus avantatges, però també comporta alguns inconvenients, i aquests inconvenients se diuen despesa, i per tant s'ha de vigilar molt bé les condicions per les quals el foment traspassa l'autoritat a l'Ajuntament.
Recordem, jo sentíem a l'informatiu que en anteriors legislatures comentàvem, s'havia parlat de que aquest traspàs venia acompanyat d'una dotació pressupostària. Jaume Domènech, ja l'hem sentit a l'informatiu, deia que en aquest cas no hi haurà dotació pressupostària que acompanyi el traspàs.
Bé, però moltes vegades jo sempre dic que els diners no són tot en aquesta vida, que hi ha coses més importants que els diners. I en aquest cas, per exemple, podria ser que no hi hagués diners, però sí que podria haver, per exemple, un planejament urbanístic diferent en el qual el foment participés a l'hora de l'elaboració d'aquest planejament urbanístic de la carretera, no? Urbanitzar la carretera de la manera que l'Ajuntament pensi, no? I això seria, diguem-ne, una contrapartida força interessant a l'hora d'arreglar tot el tema del tram urbà d'aquesta carretera.
César, Miquel, com ho veieu?
Com deia l'Agustí, una cosa és que no hi hagi cap pressupost ni diners per donar, però l'altra, si hi ha, el que us hauria de saber, jo no he parlat amb l'alcalde ni amb ningú de l'Ajuntament, si hi ha algo de contraprestació. S'havia parlat que es volien fer dos rotondes, una a l'escola i una altra aquí davant de l'Àgora, per dir-ho d'alguna manera. Si això ho farà el foment o ho ha de fer l'Ajuntament. També s'havia parlat de canviar la il·luminació, perquè des de la cantonada de l'Àgora fins baix de tot, les llums, és que és com si no n'hi hagués. Si això també se'n farà càrrec foment. O sigui, tot això s'hauria de saber. Com que no ho sabem, perquè que hagin traspassat, sí, molt bé, però com deia l'Agustí, tot això són responsabilitats. Si no hi ha res a canvi, és igual que sigui del foment com que sigui de l'Ajuntament, perquè si no es pot fer res, malament.
Jo no crec que n'hi hagi cap de contraprestació, perquè si no l'alcalde ho hagués dit. Referent a la il·luminació que diu el César, que és veritat que és molt pobre, jo crec que l'alcalde ho hagués dit. Bueno, és que canvi, foment, ens traspassa això a l'Ajuntament, però i això i allò, si no ho ha dit, és que segur que és zero patatero. No? I això jo calculo que deu tindre més de 2 quilòmetres. Vull dir que mantindre això, home, des de Sant Gregori fins a la rotonda,
segur.
D'allí baix a la Fermator, més o menys.
Sí, entre 2 i 3 quilòmetres. Doncs, sí.
Pues, clar, això també, suposo que l'Ajuntament deu tindre alguna idea de lo que ens pot costar al poble anualment. Fent a mitjana, perquè clar, això no s'ha d'arreglar cada any, però doncs, 2 quilòmetres d'asfalt, amb les seves voreres, déu-n'hi-do.
Jo sé que hi ha altres municipis que això passa, que ha passat.
Sí, clar,
això clar, evidentment, vull dir, no, vull dir que coses que això a altres municipis ha passat, abans de cedir els utilitzats al municipi, Foment ha arreglat la carretera, l'ha posat a punt, l'ha deixat en condicions i tal, i després ja l'Ajuntament se fa encàrrec.
Això seria, no? Això seria l'ideal.
Això fins ara ha passat, clar, evidentment, com que estem, ara estem en època de vaques magres i estem en època de no sé què, d'eleccions permanents, doncs clar, no se sap bé què es dirà i què no es dirà i què es farà i què no es farà, perquè, per exemple, parlant de pressupostos, jo sempre que parlo de pressupostos m'espanto una mica, perquè clar, hi ha partides d'un pressupost que s'allarguen al cap llarg de 4, 5, 6 anys i sempre hi ha la mateixa partida amb aquest pressupost. Llavors què vol dir? Que no s'ha gastat o que... Clar, que estigui el pressupost no vol dir massa cosa, vol dir que podria ser. Si no hi és, segur que no. Si hi és el pressupost, podria ser. No vol dir que sí. Cosa que d'altra banda no entenc quan el Ministeri o quan el Govern de Madrid obliga a complir els pressupostos dels ajuntaments i obliga a complir els pressupostos de les altres entitats menors que ell. Ara ell pot fer pressupostos i després no complir-los.
Ah, sí, sempre ho han vist, això.
I després demanar a Europa, sisplau, espera't un any que compliré l'objectiu.
Exactament, no? Vull dir, una mica tot això que comentàvem.
Jo crec que amb aquest cas que estem parlant de la carretera hauria de sortir l'alcalde i dir això, si hi ha alguna contraprestació o si no n'hi ha, o si es pensa o si es demanarà o no es demanarà, perquè ara estem parlant sense saber el que diem.
De cara al mes de juny, que tornarem a reprendre el cicle d'entrevistes amb els representants locals, prenem nota, César, i li preguntarem amb més profunditat. Aquest, avui bàsicament era saber com havia anat aquesta informació que ens arribava de que s'havia produït ja el traspàs, que es produiria el traspàs definitiu, o sigui, ja s'havia arribat a un acord, ara el proper pas serà a seure el senyor Domènech i a part d'altres qüestions també plantejar-li què suposa, què suposa, quines contrapartides té, si és que en té, aquest traspàs. El que no negareu és que és una fita important pel que es pot fer en aquests 2 quilòmetres, i penso especialment en els 2 quilòmetres que estan dins del nucli urbà.
Sí, mira, una cosa que guanyarem és que Foment ja no podarà més els arbres ni farà els desastres que ha fet aquests anys. Si ho fa l'Ajuntament, se suposa que ho farà millor. Això és una de les coses que seran positives. En quant a lo de més, doncs, bueno, jo crec que sí, que l'alcalde ha de dir a veure si és que hi ha contrapartida. Perquè pensem que al principi, quan se parlava d'això fa molts anys, eren 300 o 400.000 euros que havia de donar Foment. Es poden fer moltes coses amb 400.000 euros o 300.000.
Sí, però ara ja queda clar que
ara, no, per això, ara no hi ha diners, no hi ha això, però ja dic, a veure si hi ha alguna contraprestació a canvi.
Estarem pendents del que pugui donar de si aquest traspàs, veient la part més positiva i la no tan positiva. Abans l'Agustí feia referència als pressupostos, també aquesta setmana hem conegut els pressupostos de la Generalitat. A la nostra comarca, comparat amb els últims, la cosa ha millorat substancialment. Estem parlant de passar de 700.000 euros al 1.500.000-600.000 euros. Val a dir que, com deia l'Agustí, és curiós veure com passa pel que fa a les inversions a la nostra comarca, que ja portem, jo crec que són els 2 darrers, algú m'apuntava que potser és una mica més, que les estacions de sanejament d'aigua dels Guiamets, de Capçanes, de la Torre de Fontavella i de Gratallops, és que repeteixen una vegada i una altra. Canvia el número, més alt, més baix, però canviava el número. L'any passat ja es va arribar a la situació ja de paradoxa i quasi d'absurd, que hi havia pressupost, les instal·lacions, almenys a Capçanes i Guiamets, estaven fetes però no estaven en funcionament, i enguany hem sortit d'aquesta paradoxa, perquè tant la de Capçanes com la de Guiamets, se m'escapa a altres municipis, però en aquests 2 ja estan en funcionament. Sembla que ja és l'últim any en què veiem que apareixen dins del pressupost d'inversions. Més enllà d'això, creieu que aquests pressupostos que es basen en el tema del sanejament i el tema de l'arranjament de carreteres a l'interior de la nostra comarca són els que necessitem, en tenim prou? Som una comarca maltractada o no?
Bueno, jo no tinc els números del que han rebut les altres comarques, per tant no sé la proporció. Jo vaig llegir aquesta notícia del preu global, que és 1.500.000 passats d'euros, però clar, no tinc referència en quan, per exemple, la Terra Alta o la Ribera o
la Ribera, crec que Baix Camp, no. vaig llegir que era una de les que més beneficia d'aquests pressupostos.
Sí, bueno, clar, com diu el Miquel, s'hauria de saber la proporció, perquè aquí no sabem si va a proporció amb el que no s'ha gastat, o va a proporció amb els habitants, o va a proporció a l'espai, que no ho sabem. I clar, si tu em dius que la Ribera, per exemple, que et digués jo que en té 5 milions, home, pots dir, escolta, no, ara no sabem, jo almenys no ho sé. S'hauria de tindre una comparació, perquè si no, és poc, és molt. En principi sembla poc, perquè un milió i mig aviat se gasten. Eh?
Ara, si ho comparem amb l'any passat, que eren 700.000, doncs clar que hem millorat substancialment.
És que l'any passat era ridícul.
Sí.
No, però jo repeteixo, és a dir, una cosa és el que hi posa el pressupost i l'altra el que després la despesa real que es farà, no? I aquest és un tema també recurrent i que és perillós sempre parlar-ne, no? I estic d'acord que evidentment no es pot comentar si és molt o és poc perquè no sabem la redistribució com de quina manera s'ha fet, no?
El que penso que
no es té massa mai en compte és el territori, no? És a dir, normalment sempre quan se parla d'unes inversions se parla per habitant i no es parla mai per territoris. I moltes vegades...
La llei de territoris ja està aprovada, el que digues que no s'ha portat mai a la pràctica.
No, jo estic parlant de pressupostos. I a l'hora d'elaborar pressupostos, és a dir, quan tu veus un pressupost, dius, mira, en aquesta comarca s'ha donat el 4,5% per habitant, per exemple, no?
Sí. Suposem.
Però clar, això no és significatiu de res, perquè una comarca molt gran amb extensió, amb pocs habitants, o una comarca molt petita d'extensió, amb molts habitants, canvia molt la inversió, no? I, per exemple, no sé, en carreteres, suposem, no? Una inversió en carreteres, que si en una comarca petita, com podia ser el Pla de l'Estany, per posar-ne una, o la Noguera, que és immensa, clar, sí. Per habitant no pot ser la mateixa quantitat, perquè el territori és molt més gran, no?
I l'orografia
també
hi
ha
si es plau,
per tant, és a dir, quan parlem de números, els números aparentment són objectius, però són els més subjectius de tots, perquè es poden llegir de moltes maneres. O sigui, la paraula cadira és cadira i no hi ha res més. Ara, número 4 pot ser 4 potes, o pot ser 4 caps, o pot ser 4 euros, no? Vull dir que moltes vegades la gent tenim la tendència a creure'ns els números. Vull dir, quan a mi em diuen un número, doncs mira, no? Penso que és una dada objectiva.
No.
Però normalment no és així. No, normalment els números no són objectius si al darrere no van acompanyats de l'explicació d'aquell número. No?
Jo us recordo que fa uns anys que la llei territorial està aprovada i es va aprovar precisament per evitar això que diu l'Agustí. Perquè s'ha d'estudiar no només el número d'habitants, sinó l'orografia del país, la dispersió dels pobles, les necessitats de cada comarca. És molt diferent, vull dir, no té res a veure el Priorat amb el Baix Camp. Per tant, se va fer aquesta llei territorial que per mi no s'ha aplicat mai, perquè sempre que veus els pressupostos sempre se basen en el que diu l'Agustí, en número d'habitants, i llavors això no ens quadrarà mai.
Jo és que li vaig preguntar al president del Consell Comarcal i us ho pregunto a altres. Veient els pressupostos, veient que no hi ha cap gran...
No sé infraestructures. Si
dir, però més que infraestructura, jo penso en clau de projecte.
Jo crec que n'hi ha un.
Que no s'ha presentat o s'ha presentat o s'ignora. Clar, perquè és allò de sempre estem veient les mateixes inversions pels mateixos temes i gairebé, repeteixo aquests darrers, els mateixos municipis. És que no han presentat cap... No han presentat cap projecte de comarca a la Generalitat, als diferents departaments?
Nosaltres sí.
Doncs...
L'associació Montsant ha presentat un projecte de construcció d'una llar nova per disminuïts, perquè allà on està ja no podem seguir estant-hi. I és un projecte que
us han dit?
Passa dels 400.000 euros.
I què us han dit?
Bueno, està tot en fase d'estudi, els alcaldes estan col·laborant molt, hi ha d'haver un acord d'alcaldes perquè la Caixa, amb una entitat com la nostra, no deixa diners si no hi ha al darrere una garantia, però és el que diem, sí que hi ha un projecte important a la comarca, però no sé amb aquests pressupostos com s'ho veurà reflectit.
En aquest cas, Miguel, crec que passa per aquest acord entre l'entitat bancària i els diferents ajuntaments del poble,
sí.
Tal com es va plantejar el Consell Comarcal. El que plantejo jo és un projecte que s'hagi de finançar des de la Generalitat. No en tenim cap? No han presentat cap?
No, lo nostre
és, la sensació que començo...
El nostre no està finançat per la Generalitat.
Perquè
la contesta de la conselleria és que euro zero. Sou molt guapos, tireu endavant, que convé molt a la comarca, però ajuda econòmica zero.
Bueno, no, no, és que a veure, a mi m'ha molt greu el que m'està dient el dia d'en Miquel, perquè jo me'n recordo que fa, posa 14 o 15 anys, eren les mateixes paraules aquestes, les mateixes paraules, eh? Jo me'n recordo que el president del Consell Comarcal parlant amb la Natàlia Proponés aquella, no sé com se deia, i són aquestes mateixes paraules, fa 14 anys, no? I clar, dius, home, un projecte que ja fa 14 anys que sí, està sí, damunt de la taula de la Generalitat i de tot arreu, i que encara diguin bones paraules i res més, és molt trist, no? És molt
trist. Sí, sí, el que passa és que ara ho hem enfocat d'una altra manera, molt més política, perquè ara tenim l'apoyo pràcticament del 100% dels alcaldes del Priorat, hem tingut reunions amb ell, una reunió d'alcaldes del Consell Comarcal, vam veure que és una necessitat, que és l'única entitat benèfica que hi ha a la comarca, a part de Càritas, clar, perquè totes les altres entitats són o culturals o esportives, i que, bueno, que el Priorat hi ha necessitat, perquè hi ha molts disminuïts, que estan vivint amb uns padres que són molt grans, que, per desgràcia, doncs, és llei de vida, aniran caent, hi haurà necessitats molt urgents, i ho hem planificat d'una altra... Ara estem molt més avançats que fa 14 anys.
Home, faltaria.
Sí, lo trist és el que diu ell, que fa 14 anys que s'ha presentat, depèn de les administracions... Jo me'n recordo quan l'última vegada que ens van prometre que entraríem als pressupostos de la Generalitat, que llavors ens van assegurar un 50%, va ser quan va haver el canvi del tripartit. I quan vam anar a Tarragona a presentar-nos, perquè clar, quan els polítics canvien, hi ha directors nous i tot això, el nostre projecte no van ser capaços de trobar-lo. Havia desaparegut, això us ho dic de veritat, eh?
Sí, coses que
va desaparèixer de Benestar i Família a Tarragona, el nostre projecte. I vam dir que tornar a començar de zero. I vam dir, però si hi havia els planos, hi havia el disquet, hi havia tot l'estat de comptes, hi havia tota la memòria de construcció, no va aparèixer. I això també ens va enredar, i ara l'única manera d'enfocar-ho ha sigut pues, amb més pressió política.
Bueno, veurem...
L'hem de fer perquè és que la mateixa Generalitat no s'obliga, perquè el pis on estem, és un pis molt maco, molt lluminós, tenim 7 disminuïts, no en podem tindre més pels metres quadrats que hi ha, però no compleix la normativa. La normativa, pues, bàsicament, és que en una habitació pugui girar una cadira de rodes, el lavabo també, les portes han de ser d'un ample especial, els passillos han de ser d'un ample especial, i això no es pot aconseguir a menys que es faci de peu, que es faci de nou. Ja tenim un projecte nou que l'ha pagat l'Ajuntament de Falset. El Consell Comarcal deix els seus tècnics, perquè l'Ajuntament té arquitecte però no té enginyer, l'enginyer no es lo deix. No, hi ha molt bona col·laboració. El que ens falla és els institucionals. La Neus Munté, quan va vindre aquí, ens va prometre doncs, que ella particularment parlaria amb la Caixa i que tal i que qual. Notícies zero. I això ja fa doncs, 6 mesos.
Però,
o 7.
Reitero, no es va quedar que serien... que ho finançaríeu mitjançant, perdó, un crèdit en què al darrere hi hauria els ajuntaments, aquells ajuntaments que volguessin de la sí, comarca per tirar endavant.
Sí, però hi ha problemes legals amb això. Un ajuntament no pot comprometre's a ajudar una entitat més de 5 anys. I clar, el crèdit nosaltres com a mínim l'hem de fer 15. O sigui que els ajuntaments, amb molt bona voluntat, se poden comprometre a ajudar amb els 5 anys, més la llei no els hi permet. Això també el Jaume Domènech...
Doncs dividir els ajuntaments per 3 i cada 5 anys diferents ajuntaments.
Bueno, això està en mans...
Seria una solució?
Això està en mans d'uns abogats...
Si hi ha 15 ajuntaments, doncs 5 ajuntaments cada 3 anys...
És el mateix dividir els per 3 que els 23 no s'ajudin 5 anys.
No, però si legalment no, si legalment no es pot, doncs se fa d'aquesta altra manera, se busca una altra via...
Sí, però això està en mans de...
No, vale, jo dic per una...
Nos vam entrevistar durant molt rato també amb l'abogat de l'Ajuntament de Falset i ens va dir, ens va explicar molt bé el que podien fer els ajuntaments i el que no podien fer. Ara, això que diu l'Agustí, això és una cosa nova per mi, que bueno...
Va, doncs planteja-la.
No costa res, sí, planteja-la.
Home, faria pujar l'aportació dels ajuntaments, però jo crec que si hi ha la voluntat i s'entén com és un projecte comarcal, tot i que... sigui gestionat per una entitat...
No, és comarcal, és comarcal. Nosaltres tenim gent de tota la comarca. Inclús tenim gent de Reus imposada. Perquè, clar, si hi ha un... Vam tindre una baixa d'una persona que va marxar. I si algú té una urgència, que és molt urgència, que passa per davant d'algú del Priorat, doncs, llavors la conselleria te'l fa passar al davant. Però la nostra entitat és comarcal. La nostra...
Però l'apoyo dels ajuntaments, que és moral...
No, i econòmica.
Econòmica?
I amb ajudes.
Amb quines quantitats?
Home, doncs, per exemple, jo els vaig plantejar d'una manera molt bàsica la reunió aquesta, que La quota durant 15 anys de 300.000 euros, que és el que necessitem, perquè els 100.000 els fica l'associació, no arriba a 2.000 euros, 2.000 euros al mes. Això els representa un gasto a cada ajuntament de no arriba de 60 euros al mes. Però ho has de dividir per 23. Però clar, llavors te pot sortir l'ajuntament de Poboleda que ell no ha de pagar com el de Falset, que són molts menys habitants. Pots dividir per 23 pobles...
O sigui, de promet 60 euros al mes per ajuntament.
Sí, no arriba. Però clar, és que clar, si divideixes sí, 2.000 sí, euros si per 23 no dones
si
res.
Si això no es fa, és que no hi ha ganes de fer-ho.
Bueno, això és el que diu el president del Consell Comarcal. Això els hi va dient als alcaldes. Això no es fa perquè no hi ha ganes de fer-ho. El que passa és que això, clar, han de dir la veritat, això es va dividir per 15 anys. Ara màxim són 15. Ai, 5. Bueno, doncs 5 anys ja seria una bona espenta. Ja ens espavilaríem.
Seria 180.
Serien 180.
Sí,
al mes.
I tots els ajuntaments de la comarca poden aguantar-ho per 180. Dic jo, m'imagino.
Sí, bueno, això és el que vam dir en aquesta reunió, els alcaldes no es van escoltar tots, i que jo sàpiga, hi ha un bon feeling. El que passa és que s'ha de provar. Els ajuntaments han de fer un document conjunt dient que hi ha l'apoyo institucional i l'apoyo econòmic perquè la Caixa ens deixi els diners. Perquè els diners, amb una entitat com la nostra, no... Quan la Generalitat ja ens va obligar a comprar els terrenys, que ens va obligar perquè el sòl fos nostre, que llavors hi havia el primer projecte, que llavors eren de 16 places, ara ha passat a 12, el màxim ara són 12, perquè ens deixessin els diners, vam... Bueno, ningú ens volia deixar els diners per comprar els terrenys. Al final vam fer cap amb una entitat que no els va deixar, no diré el nom, a canvi del 16%, que era una bestiesa. Perquè en aquella època el màxim que es pagava era un 6-7%. I els van tenir de comprar pagant un 16% d'interès. Ara estan totalment pagats i és aquí on ha d'anar la nova residència.
Estarem pendents d'aquesta qüestió, a veure si en la propera sessió plenària podem preguntar al Consell Comarcal, veure com està, ja que hi ha bona part dels alcaldes o representants dels ajuntaments. No et puc dir una reunió d'alcaldes perquè no ens informen ni tenim gaire accés, a vegades.
No, aprofitant ara que estic a la ràdio, nosaltres els invito a tots els alcaldes. Si algun alcalde vol saber amb pèls i senyals de què va tot això, perquè clar, en una reunió d'alcaldes se va explicar molt pel damunt, ho va explicar la meva dona, que és la presidenta. Però, per exemple, fa un parell de setmanes l'Ajuntament de Marçà ens va dir, escolta, veniu, volem saber això amb pèls i senyals. Hi havia tots els regidors. Van sortir tots encantats, van portar els plànols, van portar el disquet, una còpia del disquet, el pressupost, i clar, és necessari això, el priorat, perquè de la nostra entitat, que som 7, depèn el taller del Marroig, que són 18. Si la residència no es pogués dur a terme i se perdessin les places d'aquí, el taller del Marroig no aguantaríem 7 menys. I urgències ens estan presentant, perquè ara, per exemple, una noia que teníem, que sa mare va tindre un accident i l'han tingut que ingressar durant molt de temps, aquesta xiqueta l'han portat a Tortosa, perquè està a prop d'on està sa mare. Però aquesta xiqueta està en una residència a Tortosa i ja no tornarà més, allí es quedarà. Clar, nosaltres estem plens, no podem agafar ningú més. Uh-huh. En canvi, 12 places ja ampliaríem molt.
Ens estarem pendents d'aquesta qüestió. Recordo que tenim dos telèfons per si la nostra audiència també vol participar en aquesta hora del vermut. Són el 977-83-0044 i el 977-83-11-35. 977-83-0044 i el 977-83-11-35. També volia posar damunt de la taula una altra qüestió d'aquesta setmana que coneixíem. Bueno, coneixíem. És un d'aquells temes que hi ha una qüestió que es posa damunt de la taula, un tema força local, com és el fet d'aquest referèndum que s'està celebrant avui a Tortosa respecte si treure o no el monument que van aixecar les franquistes o l'Ajuntament franquista
del
moment, per tal de recordar els morts del bàndol franquista. Avui dissabte els tortosins voten si es queda el monument o treuen el monument, si es queda amb una redefinició o reexplicació, que personalment tinc molta curiositat per veure com ho farien, perquè el que hi ha és el que hi ha i els símbols són clars i crec que més o menys tothom els coneix. Arran d'això es va saber que el general colpista Francisco Franco va ser nomenat alcalde honorari i perpètuo de tots els municipis de la demarcació, o almenys aquells que van acceptar la carta del governador de Tarragona de l'època, del 1964, que uns anys després, 25 anys després del final de la Guerra Civil, per tal d'honorar el dictador. Arran de tot això, tots els ajuntaments de la demarcació, sabent què passa i què deixa de passar, els dels Guiamets i la Vilella Alta ja han decidit que retiraran aquest càrrec el més aviat que puguin i demanen a la resta d'ajuntaments de la comarca que ho facin. Com ho veieu? Sabíeu que Franco tenia, ostentava aquest títol a l'Ajuntament de Falset? Perquè és on estem.
Jo no ho sabia. Jo sabia que hi havia poblacions que sí, però que Falset no, no ho sabia.
Sí, jo el que no sabia és que fossin tots els ajuntaments de la província. Però bueno, si ho són...
Aquells que ho van fer, però sembla que...
La majoria, sí.
Pel moment s'entén que van ser tots.
Jo me n'he enterat ara per lo de Tortosa, però si no, no ho sabia. Llavors la teva pregunta què és el que s'ha de fer o què és el que pensem?
Com veieu? Primer, si sabíeu o no, i què creieu? S'ha de retirar? No s'ha de retirar?
Jo no ho sabia, i la meva opinió és que s'ha de retirar. S'ha de retirar perquè, home, va ser una cosa, suposo, imposada en aquells moments.
Home, clar,
el mínim que se podria fer, o el màxim, digue-li com vulguis, és que si hi ha algun ajuntament que té dubtes, que faci un referèndum dins de l'ajuntament. Però vaja, jo crec que no...
És el que estan fent, sí. Jo a vegades tinc les meves dubtes d'aquests símbols franquistes, si retirar-los o no retirar-los, perquè a vegades quan passo per Mora i veig aquelles cases amb el semàfor que pots anar cap a la cartera de Benissanet i veus lo llum i les fletxes i o 60 viviendes...
Bueno, és que això està dins de la memòria històrica, sí, això ha d'anar, sí, fora, segons
diuen. Llavors dic, jo això ho trauria o no, dic, però és que això forma part de la història, això també serveix perquè les generacions joves diguin, mira, això és el símbol d'un senyor que va ser un dictador, que va fer això, que va fer allò, que va fer allò altre. I a vegades, no sé, me fotries amb un problema si diguis si els trec o no els trec, perquè una part, que és el que dius, és la memòria històrica, crec que ha de prevaldre. Una altra cosa és retirar la majoria, i encara el monument de Tortosa, clar, que allò és un armatoste que es veu des de la ciutat.
Aquí a Falset també, però... hi havia un gran monument que es va treure,
sí,
i va haver molta polèmica.
Sí, jo me'n recordo ja.
Bé, jo també tinc, a vegades també dubto com el Miquel amb certes coses, no? Perquè jo penso que abans de retirar monuments i plaques, el que s'ha de retirar de la memòria és tota la gent que encara viu i encara pateix les seqüeles del franquisme. Això sí que em ve de la mi. És a dir, que hi hagi gent que encara busqui el seu pare, busqui el seu avi per les carreteres, que no sàpigui què havia passat amb aquell, que sàpiga, on està enterrat, què li va passar. És a dir, a mi em preocupa molt més el dolor de la vivència, encara de dir, és que 60 anys després encara no hem pogut, o 70, 80, no sé, encara no he pogut tenir la dignitat de dir, bueno, per fi s'ha reconegut l'error, no? I per mi això és més important que una placa o que un monument, que a fi i a cap els monuments duren el que duren i es poden canviar. I a veure, a Tortosa li canvies, li treus l'àguila i li poses una gavina i ja està, no? Vull dir, jo no li dono excessiva importància als monuments en el sentit de que els monuments són moments històrics, que són bons o són dolents, però sí, són històrics.
Són històrics.
Sí,
i aleshores, però repeteixo, a mi el que me dol més és que, per exemple, això, no? El dolor de la gent que encara viu, que ha viscut els seus pares, els seus avis, han viscut la guerra, han viscut el pitjor que la guerra, han viscut la postguerra.
La repressió.
I encara no han estat, diguem-ne, amnistiats. I encara viuen amb la pena aquella. Aquesta gent a mi m'hi mereixen més respecte.
I no sapigui on tens el pare enterrat.
Per exemple, no?
És que és una cosa que no ho entes mai,
i això. I d'això encara no se n'acaba de fer net, d'això, no? I encara hi ha moltíssima gent que reclama això. I penso que és molt més important això, perquè la gent s'està morint, que ni pas un monument que en qualsevol moment se pot arrencar o es pot canviar el seu significat tranquil·lament, no?
És que això jo crec que és una cosa molt polèmica. A veure, jo sóc partidari, en principi, de treure-ho. Però si vas a mirar això, s'hauria de treure el Vall dels Caïdos, s'hauria de treure les piràmides, s'hauria de treure tots els camps de concentració nazis dels crematoris.
I per què es conserva això? Per la memòria històrica?
Bueno,
ja fem cap al cap.
Per això t'he dit que això és una cosa molt difícil i hi haurà, sí, gent que s'hi abocarà, que s'ha de treure perquè no t'ho recordi. Sin embargo, tot el que hi ha fins ara, tot han sigut de dictadures i se conserva. I la gent ho va visitar.
totes les ciutats d'Europa tenen escultures dels dictadors que van tindre les seves èpoques, muntats a cavall amb una estàtua de bronze, i això no es treu perquè és part de la història, on aquell va fer el salt d'aquí, aquell va...
Tampoc és això. És a dir, una cosa és la figura del personatge en qüestió, que això és diferent, per exemple, i no vull dir absolutament res més que el que vull dir, que és que, per exemple, el monument que hi ha a l'Ebre, al de Tortosa, no hi ha cap persona allí, no hi ha cap figura humana. No.
És una representació.
És una representació, per tant, aquesta representació la podem canviar, si volem.
Sí, o treure les lletres que hi hagi.
Exactament, m'explico, és a dir, que això... Ara, una altra cosa és que hi hagués allà l'estàtua de Franco, i això no hi ha discussió possible, sí. No? Està claríssim que sí. M'explico? Jo penso que hem de diferenciar molt clarament el que és lo simbòlic, que és el que dius tu, memòria històrica, s'ha de guardar el símbol, no s'ha de guardar el personatge. És a dir, a les càmeres de concentració no hi ha la foto del Hitler. M'explico? No, sí. És a dir, hem de guardar el símbol perquè la gent sàpiga els moments històrics, però no els personatges.
Tenim la primera tocada del dia, si cas després hi anem. Bon dia. En què parlem?
Hola, sóc el Joan.
Digue'm, Joan.
Jo podria dir, jo hi era.
A veure, on eres?
A la inauguració. Escolta, jo tenia 12 anys, a punt de fer els 13, i me recordo que a les escoles, a l'Ajuntament, va mobilitzar tots els camions que hi havia en aquell moment a Falset, i totes les furgonetes, i col·legis, i gent així oficial, tots cap a Tortosa.
Sí, és veritat, això.
Nosaltres hi érem. Jo me recordo que per aquella carretera, que llavors era fantàstica, la meitat dels criós, o jo mateix, tots vomitant.
Sí, jo també hi vaig ser, vull dir, això és veritat.
Tu, mira.
Totes les escoles nacionals, tots cap a la inauguració. Sí,
tots cap allà baix, amb una bandera, i el Franco no ho vam veure per res, perquè passava pel pont i allí hi havia molta gent, clar, tots eren com nosaltres, no?, programats, per tant, jo crec que aquest monument, vull dir, no cal que es tregui, però se pot ficar en un altre sentit, vull dir, però s'ha de treure, vull dir, és una cosa que s'ha de treure ja, vull dir, és una prepotència que va fer aquell senyor en aquells moments, i que molta gent, pues, com aquí és l'alcalde honorífic o altres pobles, pues, per narices, per no dir una altra paraula, se li feia, no? I això és el que jo vaig viure en aquella època. Tenia 12 anys i com jo, pues, tots que anàvem amb furgonetes, cotxes i tots per avall. I van omplir Tortosa, que, bueno, a tope.
Però a veure, jo, Joan, jo penso que això que dius tu ara és molt significatiu. És a dir, això, si nosaltres això ho recordem, I ho expliquem, a més, veurem com funciona la dictadura. És a dir, totes aquelles aclamacions als dictadors, eren de paper cartró, diguem-ne.
Sí. Bueno, és tipus Maduro, no?
M'entens? Clar, vull dir, no, però vull dir que és important tenir aquesta significació de debat. Fixeu-vos-hi, no és que la gent aclamava el dictador perquè l'estimava, no.
Jo me'n recordo, i jo me'n recordo que tenia 12 anys i deia, anava a veure un Franco, però... I content, allò,
clar,
no? I ara dic...
Home, anàvem de viatge a Tortosa, primer que res, això, Joan. Jo me'n recordo.
Home,
que...
venien els 25 anys de Pau, clar.
Sí, no, sí. A més a més d'això, no? Llavors feien la pel·lícula aquella al cine, estava ple.
Clar.
Bueno, nois, adéu.
Molt bé.
Home, en aquella època anar a Tortosa era, bueno, tota l'aventura.
No, és que ho era l'aventura, perquè les carreteres que hi havia per anar d'aquí a Tortosa eren...
I jo me'n recordo d'això que diu el Joan, el Gombau, que uns dies abans de la inauguració va vindre certs personatges de les escoles nacionals i ens van dir, anirem a Tortosa perquè el generalíssim, tal, tots, clar, contents, no teníem gaire coneixement tampoc, perquè tenia 12 anys com el Gombau, que som de la mateixa quinta, i me'n recordo quan vam anar a la inauguració. Ara, el que me'n recordo també és que no vam veure res.
I no tenen penedeixes, Miquel?
Me van obligar a anar, xato.
No tenia coneixer.
Tot el col·legi nacional i me... Tot el col·legi nacional... Ara sí que me n'arrepenteixo.
Però penseu una cosa, que, a veure, això està... És abominable, però avui en dia s'està fent.
Ah.
Quan ve un ministre o això, i porten gent allí perquè... Llavors, què?
Bueno, però porten gent dels seus i no
Igual que ell.
El Franco venia a Tarragona i obligaven a tota la gent de les fàbriques. Sí. Obligats. A tota la gent de les fàbriques.
Sí. Igual que a tots els ajuntaments van obligar a declarar-lo alcalde perpetu.
I a tots els col·legis, tot deu a la Rambla a saludar el Franco.
No, però a veure, jo penso que és molt interessant. Jo penso que això és significatiu. Això s'ha d'explicar i s'ha de dir. Mireu com funcionen les dictadures. I no us penseu que la gent estima els dictadors, sinó que la gent va allà perquè és que si no el pelen, com a Corea, per exemple. Tu creus que tota la gent de Corea està contenta amb el dictador? No, però és que si no hi va el pelen. Aquí està el problema.
Sí, sí, clar. Sí.
I això s'ha de dir, no podem dir, veure una imatge i dir, ah, no, és que mira, si tothom l'estima amb aquest. No, tothom l'estima, no. Tothom va allí obligat.
Com va morir el pare del dictador de Corea, tothom plorant pel carrer. Clar, però escolta, et pegues l'apologia que no plores, saps?
Hi ha una dita que diu, el qui oblida, torna a fer-ho. I és veritat. Ah. Si s'oblida lo del Franco, la gent no sap del que va i pot tornar-hi.
Però jo tornant amb això... El que
no, és que jo explico als meus alumnes moltes vegades que no es podia parlar català i no ho entenen. No ho entenen.
No, no.
Què m'estàs dient? No ho entenen. És una cosa increïble. Com és possible que puguin prohibir parlar la teva llengua? És increïble.
No solament això.
Són detalls importantíssims.
No solament... L'any 72 jo vaig parlar en català amb dos noies quan estava a l'Escola de Maestria Industrial de Tarragona i em va sentir en policia nacional. I em va fotre una hòstia, que me n'han recordat tota la vida. Em va fotre una hòstia que em va tombar a terra. Imagina si me la va fotre forta. I em va dir, como vuelvas a hablar en no cristiano... I això era molt sovint en aquella època.
Sí, no ho feia. Molt.
No solament estava prohibit, sinó que si t'enganxaven te podries rebre amb mastegot.
Doncs no tan lluny en el temps, ahir alguns mitjans publicaven les declaracions d'Albert Rivera dient les dictadures no tenen llibertat, però tenen certa paz i orden.
I tant, tota... Tota, home, és la pau i l'ordre del dictador.
Això va dir el Rivera.
Bueno, però t'estranya això? Sí. Si el Rivera als 18 no, anys...
Del viatge de Venezuela.
Ja, però si el Rivera als 18 anys era de Fuerza Nueva.
Sí.
De què t'estranya?
Però el que m'estranya és que ho digui en públic. Una altra cosa és que sé que ho pense. Sé que ho pense, però que ho digui...
De quan en quan se li ha escapat.
Sí, se li escapa.
De quan en quan se li escapa el seu veritable...
El senyor Sánchez, que s'ho faci pensar el senyor Sánchez del PSOE, eh? Se faci mirar que... Ahir va estar al programa del Cuní i la Rahola se'l va menjar amb mandonguilles, eh? El Sánchez. Sí, eh?
Sí. Home, jo crec que
li va dir tres o quatre coses molt clares.
Canviant de tema, el Sánchez, això que va fer amb els Ciutadans, ho pagarà.
Ai, si és el que li va dir a la Rahola. Escolta, tu què collons estàs fotent en Ciutadans si és el PP nou?
Sí, però...
però què estàs fotent tu allí? I llavors vols col·laborar amb Podemos, home? Però no veus que l'aigua i l'oli ens fan barrejar?
Però és que, a veure, heu d'entendre que a Espanya Ciutadans no existia fins fa poc. Llavors, la gent d'Espanya encara no sap què són Ciutadans. Encara no ho saben. No. Encara no ho saben. I, per tant, és lògic que aquesta vegada caiguin al parany i potser la pròxima vegada hi tornaran a caure encara, no? Però si algun dia arriben al govern ja se n'adonaran del que és, no? Però clar, fins ara no en tenien notícia i a més el PP va alimentar els ciutadans d'Espanya.
Sí, o sigui, clar.
El PP va alimentar els ciutadans de Catalunya.
És el seu alter ego.
Ciutadans on va néixer, a Catalunya.
Clar, i per què va alimentar néixer? Pel PP.
I per què va néixer? Per anar contra Catalunya.
Claro.
Sí, sí, anticatalanisme total.
Sí, perquè, per exemple, a Lleida ha fet un pacte amb els socialistes, no? I ara diuen que totes les senyalitzacions dels carrers aniran en català i en castellà, perquè els ciutadans i a Lleida. Perquè els ciutadans, doncs, clar, està amb el pacte de govern, no? I clar, doncs, perquè ells diuen que ells defenen el bilingüisme, no? El que em fa gràcia és que després a València no el defenen, només el defenen a Catalunya el bilingüisme, no?
Sí.
És curiós, dic, és que aquesta gent de ciutadans són la repera, no? O sigui, defensen el bilingüisme a Catalunya perquè el català és més fort, però a València, que el català és més feble, allí no el defensen, allí patacada. No? I són coses, o a Mallorca, no?
Sí, sí.
Són coses que no, a mi personalment no m'entren, no? Bueno, aquestes moltes... incongruències que tenen certs partits polítics, que quan en un lloc diu una cosa i l'altre en diu una altra, vull dir, no...
Bueno, però ara hem avançat una mica en aquest tema, que almenys el Puigdemont ha firmat un tractat amb el govern valencià, amb el mallorquí, amb la presidenta de Mallorca, no?
Home, però perquè han canviat els governs de Mallorca i de València?
Clar, però ja han fet alguna cosa, home, em vaig alegrar molt d'això, tu.
Home, jo també, evidentment.
Tornen a constituir d'alguna manera la parla. És que la parla és part de la història, tio. És que negar lo evident és que ser burro, tu, els valencians, això de que parlem lo valencià, vale, si li voleu dir valencià, dieu
clar,
valencià.
Clar que parlen valencià.
Però les arrels venen del català i no podeu negar això, vull dir, escolta,
no, si no ho nego. Sí, els únics que no neguen això són els que en parlen.
Sí.
Els que neguen això són els que no parlen mai valencià.
Sí. Bueno, en fi...
Més qüestions...
Han liquidat el Franco, ja.
Ja han començat a entrar la qüestió que els volia plantejar, tot el que ens espera fins al 26 de juny, i agafo, no res, un tuit acabat de publicar ara mateix a Europa Press respecte al tancament de la reunió del Cercle d'Economia, un tancament que ha anat a càrrec de Mariano Rajoy, i que diu que tornarà a proposar la gran coalició al PSOE després de les eleccions, que considera que és el gran canvi necessari. Veurem aquest, creieu que veurem aquest gran canvi, o tornarem, hi haurà una repetició de la jugada, hi haurà terceres eleccions?
Les pròximes eleccions no hi haurà aquest canvi. O sigui, no hi haurà PSOE i PP. A menys que retirin el Mariano, que això és el que el senyor Sánchez diu contínuament. Si saquen el Mariano, hablaremos. Mentre hi hagi el Mariano, no.
Bueno, pues si el Mariano, per a mi, és el de menys. És tots els que hi ha al darrere.
Bueno, pues,
però, el Mariano,
però,
que pinta.
Però és el que demana perquè el Sánchez, si ho diu públicament cada dos per tres.
Si al comptes del Mariano posen a la, aquella...
A la petita?
Sí, la petita que dius tu.
La Soraya,
o a la Cospedal, no?
Pitjor.
O a la Cospedal.
Això dic que a mi el Mariano...
A mi el que m'estranya, de veritat, que el que m'estranya és que veguis los, lo que s'està... La proposta de vot que hi ha i que veguis que encara guanya el PP. Dius, però en aquest país no se n'entenen de l'escàndol de corrupció que hi ha.
Sí, però mira, en aquest país compta
militars...
funcionaris de segons quins.
No, clar, ha de ser això. Ha de ser això.
Pensionistes que estan acollonits, sí. Etcètera, etcètera. Això són molts milions, eh?
Sí, i aquests són els ha de ser això, perquè si no, no ho entenc, que aquesta gent puguin tornar a guanyar unes eleccions. Que... Encara que no, en quedin molt lluny de la majoria absoluta, eh? Que tornen, bueno, a quedar,
si,
com a primer
si
parell
voltes,
del país.
Si voltes per Espanya, ho entendràs més. Claro. Jo vaig anar fa poc, vaig estar a la Manxa.
Ui, bon
per,
país.
No vaig a la Manxa. No, és per mi, és que per mi és significatiu. I per ell passava la Nacional 340. La coneixeu, no?
Sí.
La 340?
Sí, sí.
Val?
No sona això, sí.
No sona, no? És una carretera la més transitada que hi ha de tot Espanya, entre Tarragona, o entre València i la frontera. La que passa, per la costa, val? També passa per la, també passa per la Manxa, perquè se'n va cap fins baix al sud. Doncs quan tu deixes la Comunitat Valenciana i entres a Castella-Manxa, aquesta carretera es transforma automàticament en una autovia de dos carrils,
sí, sí, sí.
Per banda,
i a la transitat,
sense ningú circulant. No hi ha ningú circulant.
Veritat absoluta.
No hi ha ningú circulant.
Un cotxe cada
dos hores. Dos carrils per banda, una autovia, que és la Nacional 340, que aquí a la costa els camions i les caravanes no s'acaben mai, els accidents no s'acaben mai, etcètera, etcètera. Doncs aquí hi ha un carril... amb 1.500 rotondes per 1.000 quilòmetre quadrat,
sí.
Mentre que ja a la Manxa, doncs, són dos carrils i no hi ha ningú circulant, no? Que ara en diuen autopista València-Portugal.
Sí, bueno, mira,
però hi ha peatges o no?
No, autovia.
Quan diu autovia, la paraula autovia vol dir lliure de peatges.
Correcte, autovia. No, evidentment, a més, això ja ni somiar-ho.
Sí, bueno, i si surts de la Manxa i te'n vas a Andalusia,
igual.
El mateix.
No, però vull dir que jo poso l'exemple recent i poso un exemple d'entendre per què la gent vota qui vota, no?
No, per això.
M'explico?
Per això.
Aquesta carretera...
És que si aquí posessin la Nacional 340 d'aquí de Catalunya i fessin el mateix, potser també tindrien més vots de Catalunya, vés a saber. Claro, és que la cosa va a la part, no? És a dir, com, si tu em dones, jo te dono. Si tu no em dones, què t'he de donar? Ja tu, ni les gràcies.
I, no? I tres autopistes que fan de peatge a les sortides de Madrid, a la quiebra totes...
I a pagar tothom. I a pagar tothom. Sí, sí.
I no poc. No
autopistes paral·leles a l'autovia gratuïta. Tu ja em diràs tu quin caparrós li va ocorrir això?
No,
paral·leles
no, però,
a l'autovia...
No, però és que a Barcelona també passa. Això a Barcelona també passa. Això també passa a Barcelona. El que passa és que a Barcelona la gent continua anant pel peatge, perquè les altres no són tan bones. També són autovies, també. Tant. Clar, també passa aquí això.
Sí, tens mira Lleida, tens autopista
a
l'autovia.
Clar,
que és l'única que hi ha. Però, bueno.
Però aquí les autopistes van plenes i en aquestes autopistes,
clar,
que van inaugurar no hi va anar ningú, per això han quebrat.
Perquè tenen tot d'autovies.
Sí. Perquè ja no n'hi ha una, n'hi ha quatre d'autovies.
Per això, en quin cap a rosa li va ocorrir fer aquestes autopistes? Sí. Amb el diner públic? Amb
els ministres de foment respectius. Sí. Com, on viuen ells, per cert, on viuen? A Madrid? Ah, a Madrid viuen, vale, doncs ja està, no cal dir res més.
No, i tot el que s'ha fet, que no sé qui sí qui es fa, però no fa gaire que va sortir la Pastor, no, la ministra de Foment, que és d'un poble de per allà a Zamora, un poble que hi pugen i baixen 6 persones, que té 600 habitants, i hi ha parada de l'AVE.
Home, clar, si eres d'allí...
També vaig veure un desgavell, interessant. També vaig veure un desgavell interessant que també em va impactar. És a dir, sabeu que aquí tenim l'estació de l'AVE de Tarragona, Reus, al mig del no-res?
Per a fer la secuita.
Eh?
Per a fer la secuita.
Molt bé, al mig del no-res. Bé, doncs resulta que, curiosament, com que a València hi ha Requena i Utiel, que són dos pobles, ciutats, l'estació de l'AVE també l'han posat al mig, entre Requena i Utiel, perquè ningú es baralli, també, l'han posat al mig. Vull dir que també fan desgavells altres llocs, no? Sí. De, tipus...
Parles del País Valencià, però, ara.
Sí, bueno, és igual. Però sí, qui és, l'AVE és de DIF.
Sí, sí, no, home, com que vas parlant de Cuenca, ara parlem, passem del...
No, vull dir que desgavells també hi ha tot arreu, no? Sí. Dir, vale, si és de Requena, Requena, és Utiel... No, doncs al mig de dos i així ningú està content. Igual que Reus i Tarragona, eh? Sí. Es barallen per l'estació de l'AVE, al final ningú.
I, sí, i ara volem la intermodal a la punta de l'aeroport.
Clar, més a prop. Només ens conformem més a prop. Si s'hagués plantejat al començament allí, que molta gent ho va plantejar, molta gent hi va plantejar que hi hagués l'estació de l'AVE a l'aeroport, que seria el més normal.
Que és el que fan els països normals.
Que seria el més normal, perquè la gent que va arribar a terra, doncs a l'aeroport de Reus hagués tingut més passatgers, perquè molts avions haguessin aterrat a Reus i haguessin aterrat a l'AVE fins a Barcelona ràpidament.
Sí, sí, no? Si això...
Barcelona, això és Lleida,
val?
On vulguis.
Exactament. Vull dir, bueno... doncs, clar, per exemple, doncs no. Doncs no, per sempre guerres de campanars i guerres de... estúpides que...
Tots són bots. I com que són bots...
Sí, són bots que es perden, però és que són bots que es perden, perquè clar, qui ha guanyat, Reus o Tarragona?
Ningú.
És que no ha guanyat ningú.
Perafort.
No, bueno, jo amb el del bot no em referia a això, em referia a el de les autovies i tot això.
Bueno, lo de Reus i Tarragona millor que...
No,
perquè jo trobo que des d'aquí el debat hi és, la nostra comarca juga algun paper?
No.
A l'hora de decidir coses importants,
mira,
jo tinc una sensació que és d'ignorància perpètua.
Mira, jo et dic una cosa, jo te dic una cosa, en aquests moments ja sabeu, tothom sabeu que la comarca estem intentant lluitar perquè l'UNESCO declari patrimoni mundial, no?
Sí, sí.
I penso que això no és un projecte de comarca, que tu abans dius, no hi ha projecte de comarca, bueno, jo penso que això és un projecte de comarca.
Sí, jo també molts pressupostos, val? Agustí, esperava que apareguessin, val? No sé, 1.000 euros de la candidatura, no? I no
per exemple, no? Doncs això és un projecte de comarca, i també això és un projecte de país també, val?
Un projecte molt important.
I un projecte molt important de país també. Tu sí, sí, parlar, tu n'has sentit parlar? La Generalitat està treballant i seriosament?
No se'n parla mai d'aquest
no,
tema.
No. És a dir, algun parla mai? No, i és més, jo l'hem passat, crec que era el diari Ara, l'any passat per mes de juny va presentar els 100 paisatges millors de Catalunya, val? I no va posar ni una del Priorat. Ni una. I en canvi, per exemple, em va posar dos de Mont-roig del Camp, que m'explicaràs tu. Dos de Mont-roig del Camp. I dius, home, a veure, Mont-roig que és molt bonic, però que el Priorat està treballant perquè sigui declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO i no sou capaços de posar-ne una foto d'un paisatge del Priorat. A què estem jugant aquí? Quin país és aquest nostre?
Aquesta és una guerra que penso l'han fet els del Priorat i poca cosa més. Bueno, algun suport de Tarragona i poca cosa més.
Bueno, però jo penso que s'ha de continuar dient, s'ha de continuar insistint i s'ha de continuar dient que i sobretot s'ha de dir a tothom de l'àrea metropolitana de Barcelona que més al sud de Barcelona també existeix Catalunya.
Més enllà de les petroquímiques i les centrals nuclears, això també. Deixem-los-hi clar perquè... Si
I dels molins de vent i etcètera.
Sí, sí, no, som, que fa molts anys que sabem que som el cul de sac. Però bueno, això que diu de l'Agustí...
El cul de Catalunya som.
El cul de sac de Catalunya. Això que diu l'Agustí, doncs, tot i poca la poca ajuda institucional que tenim, jo crec que ho lograrem, ser Patrimoni Mundial de la Humanitat. I llavors, però llavors vindran els polítics, vindrà el president de la Generalitat a penjar-se la medalla aquí al Priorat perquè heu aconseguit això, perquè no sé què...
No, tranquil, que ja li recordarem.
Perquè hem aconseguit això, dirà.
Sí, perquè hem, això.
Ja li recordarem quin paper va jugar la institució que representa.
Tot i que, veure, tot i que últimament sembla que la cosa comença a anar una mica millor, Sí, diguem-ho, una miqueta millor. Però lluny dels pressupostos, però encara...
Tu ja saps, Agustí...
Lluny dels pressupostos.
Tu ja saps que la feina grossa ja s'ha fet i no hi haurem estirat.
No, i la feina que falta, feina rei.
Això.
Senyors, ens queden 3 minuts. Acabo amb un entretuit. Una consultora fent una previsió electoral. 29% pel Partit Popular, 24,4% per Podemos i U, aquesta unió
sí,
que han fet ara,
que té unió nova,
i un 20% pel PSOE i el 14% per Ciudadanos. Els seus auguris sembla que van ben encaminats. Veurem quina força acaba tenint Podemos i U. Ja,
a veure si tenim... A les últimes també Ciutadans havia d'estar dalt de tot i Podemos a baix i va ser al revés. No ho sé
jo, i les pròximes eleccions jo les pronostico que seran exactament igual que les passades, bueno, amb variacions, un partit dos o tres diputats amunt, l'altre dos o tres avall,
Podemos i Esquerra,
bueno, aquests seran els únics aquests que considero que, però també pujaran una mica, no gaire també, vull dir,
no,
home, perquè clar, els vots de...
És que pots comparar els vots de, per exemple, de nuclis de junts electoral, de zones electorals com Barcelona, per exemple, que hi ha no sé quants diputats, amb d'altres que n'hi ha dos o tres, sí, diputats o quatre, no?
I
que, clar,
és aquí on guanyaran.
I aquí és la diferència és aquesta, no? És a dir, vale, per treure un diputat a Tarragona necessites moltíssims percentatges, mentre que per treure a Barcelona amb molt menys el pots treure.
Sí, no,
està, aquests vots que es perden, aquestes cues de vots que
sí,
es perden...
Esquerra Unida va treure 1 milió de vots,
clar,
i només va treure 2.
Clar.
Sí, però, per exemple, això va haver un partit dels animalistes que van treure 900 i pico mil vots i es van quedar amb 0.
Claro, és el que estem dient.
Nosaltres amb 1 milió, 2.
És el que estem dient, sí.
Depèn d'on estan els vots.
Senyors, estarem molt pendents del que passi aquest 26 de juny. Encara
clar,
estarem,
falta dies.
Encara estarem en temporada regular d'aquesta emissora.
Primer els fas de riure de la campanya electoral.
Ja en podem parlar. Ja en parlarem, Miquel, dels estralls o no d'aquesta campanya electoral, del que es diuen, del que es deixen de dir, del que molt que s'estimen o del molt que s'odien els uns als altres. Nosaltres tanquem, gràcies per la vostra atenció, gràcies al César, al Miquel i a l'Agustí i també al Joan que ens ha participat des de casa, i tornem la setmana vinent. Gràcies,
bon dia.
Adeu.
Adeu,
bon dia.